Bon dia, com esteu? Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 4 de novembre de 2024. A Cursant, vist sortir el sol fa justament 36 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Comencem la setmana tal i com l'hem acabat, encara amb vents de llevant fluixos que ens faran arribar molta humitat marítima i a més ens faran tenir un cel carregat de núvols. Per tant, aquesta és una tapada, abrigueu-vos, tot i que la temperatura és bastant agradable per l'època de l'any en la que estem. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè el Baix Empordà es bolca en solidaritat amb les persones que s'han vist afectades per la dana a València. S'han posat a disposició diversos punts de recollida arreu de la comarca i a l'informatiu els repassarem tots. Però a més, en l'actualitat política de la comarca hem de destacar que Esquerra Republicana Republicana i el PSC de Palamós han lamentat la sortida de Junts d'aquest govern, però no comparteixen aquesta decisió després que aquest passat dimecres la formació amb el portaveu al capdavant, Raimon Trujillo, decidís abandonar el govern local per diverses discrepàncies. A més, hem de repassar que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat també les ordenances fiscals per l'exercici del 2025. De seguida ho ampliarem tot, però a més avui hem de destacar que parlarem amb la investigadora i coordinadora del projecte FuturCorc de l'Institut Català del Suro, Maria Verdun, per diverses proves que s'estan fent d'un projecte de reciclatge de taps de suro que s'impulsarà a Cassà de la Selva i també aquí a Palafrugell. Però a més com cada dilluns parlarem d'oci i tecnologia amb en Martí Seguer. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer saludem en Ferran Castell. Allò, bon dia, Ferran.
Bon dia.
També tenim a la Mariona. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
També tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I també tenim a la Laura Quiñonero. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, el Baix Empordà s'ha bolcat en solidaritat amb les persones afectades per la dana a València. Laura.
Arreu de la comarca, entitats, ajuntaments i ciutadania s'han organitzat en xarxes de col·laboració en suport al poble valencià. Les accions inclouen la recol·lecta d'aliments i estris de neteja, la difusió dels canals d'aportació econòmica a la Creu Roja i Càritas i la convocatòria de minuts de silenci en honor de les víctimes. En el transcurs d'aquesta setmana hi haurà diversos punts de recollida i distribució oberts a la població per tot el Baix Empordà.
Però a més, Palafrugell ha habilitat un punt de recollida per ajudar aquests damnificats per la dana.
El punt de recollida estarà obert fins dijous, de 8 del matí a 10 de la nit. A partir de demà, Transport Solers de Vulpellac s'encarregarà d'enviar diàriament un camió amb les donacions a un punt coordinat amb la Unitat Militar d'Emergències. L'últim enviament es farà divendres, per la qual cosa dijous serà l'últim dia de recollida.
I encetem la plana política perquè Esquerra i el PSC de Palamós han lamentat la decisió de sortir del govern de Junts per Palamós, però no comparteixen aquesta decisió, Carla.
Les dues formacions ho van fer en comunicats diferents, però en ambdós es desprèn la falta de comprensió sobre la decisió presa pel grup de Junts per Palamós i Sant Joan. Aquesta decisió arriba uns dies abans que se celebri un ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals pel 2025.
Que concretament aquest ple se celebrarà avui i se sap que s'està treballant per intentar portar, que finalment s'aprovin aquestes ordenances. Però canviem de tema perquè en el cas de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, les ordenances fiscals per l'exercici del 2025 han passat l'aprovació del ple. Què més en sabem, Carla?
L'aprovació es va fer en el ple municipal del passat dimecres 30 d'octubre amb els vots a favor de l'equip de govern format per Junts, PSC, Guanyem, PP i Tots pel Poble. La resta de formacions, Esquerra, Avancem i Som, Calonge i Sant Antoni, hi van votar en contra.
I preocupació a la Bisbal d'Empordà per una màfia organitzada que es dedica a rebentar pisos buits i després ven el pany entre 2.000 i 4.000 euros a persones conflictives majoritàriament de fora del municipi.
El responsable de la zona és un jove d'uns 25 anys que, a banda de vendre, també lloga els habitatges. Fins i tot ofereix habitacions en baixos on les persones que hi viuen ho fan en condicions insolubres i només amb un matalàs al terra. Des de l'Ajuntament asseguren que estan farts d'aquest home i lamenten que sigui tan complicat actuar-hi en contra.
I seguim amb la plana de successos, perquè un home de 75 anys va apunyalar amb un ganivet un jove de 31 que vivia en Vella, a Torroella de Montgrí, i el va deixar ferit greu. Els fets van passar en ple centre del municipi poc abans de les 8 del matí d'aquest passat dijous, arran d'una discussió a l'habitatge que compartia amb altres familiars. Els Mossos d'Esquadra ja van detenir el presumpte agressor, que té 75 anys, i el Servei d'Emergències Mèdiques va evacuar la víctima en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona. L'agressió va passar al número 76 del carrer del Carme, on la víctima i l'agressor vivien conjuntament amb altres persones. Després d'una discussió que els Mossos investiguen, l'home va apunyalar la víctima amb un ganivet de grans dimensions que els agents van poder requisar. Doncs veurem com acaba evolucionant aquest cas. I seguim parlant de successos, perquè desmantellen a Sant Feliu de Guíxols un important punt de venda de drogues. Es van detenir els dos homes que vivien en aquest domicili i es van localitzar diversos embolcalls de cocaïna, haixix, marihuana i pastilles de MDMA. I diferents medicaments també que es van fer servir com a substància de tall. Però a més seguim parlant de Sant Feliu de Guíxols, perquè han detingut tres vegades a un home per intentar robar a l'interior de vehicles i trasters. L'home, amb antecedents policials, va passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols el passat 28 d'octubre. I la policia local de Palafrugell activa diversos controls preventius per una festa i en denuncia 31 persones. Què més en sabem, Ferran?
Recentment, durant un operatiu previ a una gran festa en un espai d'oci nocturn, es van desplegar diversos controls de trànsit en diferents punts del municipi. El resultat va ser la denúncia de 13 persones per conduir sota els efectes de l'alcohol, de les quals 6 van superar la taxa penal permesa. També es van detectar 6 conductors que circulaven sota els efectes de les drogues i van intervenir armes prohibides, entre altres.
Doncs una gran operació per detenir tots aquests elements. Encetem la plana cultural, perquè hem de destacar que les jornades fotogràfiques de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró volen visibilitzar la figura de la dona en el món de la fotografia. Mariona.
L'onzena edició de les jornades fotogràfiques se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de novembre, amb un programa dedicat a reconèixer el paper de les dones a la fotografia. Aquesta edició inclou 10 conferències i tallers impartits per fotògrafes de renom i amb activitats gratuïtes a la Masia Bas de Platja d'Aro.
I canviem de tema, perquè Torroella de Montgrí i l'Estartit guanyen la campanya Banderes Verdes d'Ecovidrio 2024 a Catalunya.
Torroella de Montgrí i l'Estartit han estat premiats amb la bandera verda d'Ecovidrio per la seva contribució a la sostenibilitat i la protecció del litoral. Aquest estiu han recollit 247 tones de vidre, un increment del 15% respecte a l'any anterior. L'alcalde Jordi Colomí ha agraït la implicació de la ciutadania i el compromís col·lectiu per mantenir el municipi net.
I com sempre, més enllà de la comarca del Baix Empordà passen coses, i és que dins el marc, no, d'aquestes accions i d'aquesta actualitat relacionada amb els afectats per la Dana a la zona de València, hem de parlar de que els veïns de Paiporta han rebut amb una forta escridassada i amb llançament d'objectes els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia. El monarca va rebre aquest diumenge insults i crits d'assassí per part d'algunes persones que estaven netejant els carrers per les destrosses provocades per la Dana al País Valencià. El dispositiu de seguretat va haver de rodejar el rei, que va acabar tacat de fang i que encara li llançaven alguns veïns. L'acompanyaven Pedro Sánchez i Carlos Mazón, a qui també van increpar i van demanar la dimissió. Felip VI va intentar calmar els ànims d'alguns joves que l'increpaven i li retreien una visita oficial 6 dies després de la catàstrofe. S'ha sabut que el rei va voler visitar aquest municipi, que és un dels més afectats per aquestes riuades i aquestes pluges tan intenses que han caigut durant la darrera setmana al País Valencià. Però hem de seguir parlant d'aquests fets, perquè el govern espanyol atribueix part d'aquests aldarulls de Paiporta a grups organitzats d'ultradreta. Ho va insinuar Pedro Sánchez i en va parlar obertament el ministre de Transports, Òscar Puente, en una entrevista a La Sexta, des d'on admetia també que també no era el millor moment per fer aquesta visita. De fet, la policia espanyola ja havia alertat durant el cap de setmana del desplegament de grups d'ultradret al País Valencià. Segons el diari Ponés, l'entorn de l'associació Ultra Revuelta hauria reivindicat l'agressió amb un pal al president espanyol mentre marxava amb el seu cotxe i els cops en aquest cotxe amb el qual marxava. Per tant, compte també amb veure qui convoca també manifestacions i diversos actes relacionats amb la reivindicació de les accions que s'estan duent des del poble. Però, a més, aquestes pluges del Dana també han afectat a Catalunya, perquè aquestes pluges de les darreres hores han deixat inundacions a la zona sud de Catalunya. Una de les ciutats més castigades és Tarragona, sobretot en els barris com el Serrallo, que ha quedat completament negat d'aigua. Hi ha algun pas a nivell intransitable, carrers per on l'aigua baixa amb molta força, o veïns que denuncien que s'han quedat sense llum a les seves vivendes. Aquest diumenge a la tarda els aiguats també van deixar carrers inundats a Sitges i Vilanova, però la forta tempesta, cal recordar, que va descarregar entre 50 i 90 litres a Sitges, al Garraf, i va inundar diversos carrers, especialment a la zona de Terramar. Veurem també com acaben evolucionant les pluges en aquest repàs a la previsió meteorològica que farem ara mateix. Perquè hem de destacar que comencem la setmana tal com l'hem acabat, perquè tindrem vents de llevant fluixos que fan arribar molta humitat marítima i ens fan tenir un cel carregat de núvols. Poca pluja, però aquest dilluns tindrem el cel tapat a les primeres hores i alguna clariana de cara a la tarda. L'ambient serà força humit, amb boires matinals i temperatures sense grans diferències entre el dia i la nit. A la mar encara esperem mar de fons de llevant i també aquests vents fluixos que comentàvem. Demà dimarts, però, la probabilitat de pluja serà més alta, per tant, compte, i a més, veient les situacions que s'han anat produint a la resta del país, però hem de vigilar amb aquesta pluja i, sobretot, veure els canvis en aquesta previsió que es poden tenir per als propers dies. I el comentari d'avui ens el porta en Pere Carreras.
Davant la tragèdia succeïda al País Valencià, vagi per endavant el condol sincer, la fraternitat, l'ajuda que puguem aportar i l'escalf que puguem fer els qui no som allà. Vagi per endavant, en una paraula, el respecte, que és una cosa que no s'ha tingut massa en compte en la gestió d'aquesta dana. Respecte per la gent que ha perdut persones estimades, amb xifres que són encara avui incertes, però que esgarrifen. I no és qüestió de números, és qüestió de fer polítiques per tal que si demà es produís un altre episodi similar, allà o aquí, la xifra fos zero. Respecte també per les persones que han perdut cases, béns materials, cotxes, eines de treball o el que sigui. Sentir-te, en qüestió de minuts, víctima d'una tragèdia dantesca només es consola amb respecte. Respecte també a la gent que ajuda, amb els mitjans que té o amb els que li deixen. Tant si ajuden amb diners, sí, amb diners, com si ho fan amb pics i pales, amb mascaretes, amb botes d'aigua, amb pals d'escombra, amb cubells, amb fang fins a dalt i suant matí, tarda i nit. Respecte infinit. Respecte també pels serveis especialitzats, siguin policies, bombers, protecció civil i altres cossos de seguretat. Respecte, que la situació és més que greu. I respecte pels qui voldrien fer bé la seva feina aportant tot el que sigui per tornar a la normalitat. I respecte també per la gent que s'indigna, tant si tenen tota la raó del món com si no la tenen tota. Hem de ser respectuosos amb l'espiral de dolor que hi ha, que es tradueix de moltes maneres en el comportament humà. En aquesta crisi, que passarà a la història de la comunicació com una lliçó de lloc no s'ha après, s'ha trobat en els moments crucials que faltava avís, prevenció, norma i criteri. I això, lligat a la desinformació, el descontrol, la falta de lideratge, ha provocat la segona part de la desgràcia. La primera part és la natural, i davant d'una natura abraonada, probablement poca cosa podem fer. Però quan el llop ja ha marxat, la gestió es queda. I la comunicació és gestió, una gestió fonamental. Portem dies sentint-ho. Faltava una mena de Fernando Simón, un equivalent, que sortís des del minut zero, que conegués els protocols i assenyalés les instruccions amb vehemència. Algú capaç de transmetre paraules precises, adients i de solvència tècnica, tot intercalant també alguna paraula d'ànim, d'acostament i de motivació. La bona comunicació, en definitiva. Aquesta matèria, la comunicació, sí que està totalment mancada de respecte una vegada més.
Malauradament és així. Per tant, si més no, no podem canviar el que ha passat, però sí que es pot aprendre d'aquest error i mirar de millorar aquesta comunicació en futurs canvis que hi pugui haver. Moltíssimes gràcies, Pere Carreras, per el comentari d'avui. I Palafrugell i Cassà de la Selva seran la seu de la prova pilot que posarà a prova el sistema de recollida de taps de suro per poder-los reciclar. La prova pilot es desplegarà a partir d'aquest mes de novembre i es podrà trobar en una cinquantena de supermercats, hotels, botigues especialitzades o comerços d'aquests dos municipis on els ciutadans hi podran deixar els seus taps de suro en contenidors identificatius. I per parlar-ne d'aquesta iniciativa, per mirar de reciclar aquest tipus de residus, no? Quan consumim vi o quan consumim altres tipus de beguda que porten aquests taps de suro, ens visita la investigadora i coordinadora del projecte FuturCork de l'Institut Català del Suro, Maria Verdun. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, sabem que Cassà de la Selva i Palafrugell són punts neuràlgics molt rellevants per al suro, però per què han decidit començar aquesta iniciativa, no, en aquests dos municipis?
Doncs més que res perquè són municipis surers actualment, tenen moltes fàbriques sureres o elaboradores de taps i creiem que realment els habitants d'aquests dos municipis estan conscienciats amb la recollida de taps i creiem que era un bon target per començar aquesta iniciativa. A més, són dues poblacions molt diferenciades, ja que d'una banda Palafrugell és més estacional, té una població uns 20.000 habitants que viuen tot l'any, no? Però després a l'estiu doble aquesta població. I en canvi, Cassà, veiem una població doncs, que és més homogènia durant tot l'any. I això també ens dona una mica de ventall per poder estudiar aquestes dues, per poder estudiar fluctuacions de població.
Perquè, per tant, vull dir, la població a Cassà de la Selva és més fixa al llarg de tot l'any, però sí que és cert que aquí a Palafrugell tenim aquest repunt a la temporada d'estiu. Però, esclar, a mi m'agradaria preguntar-li com va néixer, no, aquesta voluntat d'intentar reciclar aquests taps de suro. No sé d'on ha sorgit la idea i quin és l'objectiu final de la proposta.
Des de fa molts anys s'han anat fent campanyes de recollides de taps. RETECOR, que és la xarxa de municipis surers europea, doncs ja, vulguis o no, ja fa anys que està fent iniciatives. Vimar també ha fet iniciatives, però realment això va néixer el 2020, crec, o 2019, ara no recordo exactament l'any, en el marc d'un projecte europeu, un LIFE, que es deia LIFE EcoWaste, que sol fer un pla integrat de gestió del sector surer català, i es va veure que realment l'únic residu de la indústria surera que no s'acaba gestionant és el tap de suro, un cop ha arribat a consumidor. Llavors, quan ens vam donar compte d'això, vam dir, bueno, doncs hem de començar a treballar en aquesta iniciativa.
Perquè és clar, vull dir, estem parlant de que per exemple, quan ens acabem una ampolla de vi sí que la portem a reciclar el contenidor verd, però el tap de suro, vull dir, no acaba anant a un, vull dir, crec que el posaríem al de residus normal, i s'acabaria reciclant, però no del tot. Per tant, és clar, recolliran aquests taps de suro, però on els podem portar? Perquè entenc que hi ha una cinquantena, no, d'establiments que participen a la proposta.
Sí. De fet, els punts de recollida d'aquests taps de suro és el més típic, que és la deixalleria. El podem portar, sí o sí, tant a Cassà com a Palafrugell. I després hi ha punts tan emblemàtics com podria ser el mercat municipal, aquí a Palafrugell, o la biblioteca. A Cassà també hi ha la biblioteca. Altres punts com carnisseries, supermercats, l'Esclat Bon Preu, els dos municipis estan sumats en aquesta iniciativa. I trobaríem altres establiments com botigues especialitzades, que serien vins i licors Grau, en el cas de Palafrugell, o el celler de Can Marc, diria que es diu així, a Cassà. Hi ha diferents punts de recollida, doncs, que són, com els hem detectat com a possibles diana, que la gent hi pot anar. De fet, tots els punts de recollida es poden consultar a la pàgina web del projecte Fit the Cork o als diferents ajuntaments. O sigui que és relativament senzill de poder saber.
Exacte. Esclar, el que em preguntava és, entenc que aquesta iniciativa l'engeguen durant un any per mirar a veure com funciona aquesta recollida, però més enllà d'aquest any hi hauria la possibilitat futurament d'estendre la proposta en d'altres municipis, és a dir, per exemple, jo sóc de Sant Feliu de Guíxols, jo hi hauria la possibilitat de que en un moment futur pogués anar a deixar els meus taps de suro en algun espai del municipi?
Sí, de fet, aquesta iniciativa neix com a pla pilot per poder identificar els punts de recollida que són més crítics, diguéssim. Per això s'ha identificat com punts de venda, punts de recollida, punts d'oci o punts que serien socials, i identificar quin és el punt on es recullen més taps. També hi ha escoles i instituts. Llavors, identificant aquests punts diana serien on possiblement en un futur s'hi podrien posar contenidors de recollida selectiva. I redactant un projecte o un pla de gestió integrat de taps, que aquest projecte es pot presentar, o la intenció és presentar-ho a l'administració per intentar incentivar aquesta recollida selectiva de taps de suro, tal com es fan amb les piles o que s'ha començat a fer en els punts sigre dels medicaments.
O també hi ha aquesta voluntat de reciclar els taps de plàstic, ara perquè ja van ajuntats amb l'ampolla de plàstic, però recordo fins fa uns anys que la voluntat també era que aquests taps es poguessin reciclar. Per tant, entenc que la voluntat amb el suro és la mateixa.
És la mateixa, exacte. I a diferència d'aquestes altres possibles iniciatives, que no se sap ben bé quin ús tindran després d'aquest tap, en aquest cas l'Institut Català del Suro està iniciant també aquesta campanya, perquè hem vist que realment per poder sustentar una recollida selectiva de taps de suro necessitem un destí. I aquest destí hem vist que pot ser un bon objectiu, és els paviments pels parcs infantils. No sé si sabeu que els parcs infantils a vegades porten aquest cautxo perquè els nens no es donin cops.
Exacte.
Com d'amortiment, doncs el suro també és molt elàstic i pot fer aquesta funció. Un tap de suro un cop utilitzat no es pot tornar a utilitzar per tapar, però sí que es pot utilitzar per moltes altres aplicacions. Llavors aquesta idea és donar-li una segona vida, i en aquesta iniciativa tant a Cassà com a Palafrugell la idea és que els taps recollits es puguin invertir dins del propi municipi, ja sigui com un paviment per part infantil o com un escocell pels arbres.
Per tant, al final és donar-li aquesta segona vida, però a més han pogut comprovar, no, que també es podria utilitzar per fer aquest tipus de paviments per parcs. Entenc que aquesta funció de reciclatge del tap de suro es podria estendre a altres municipis, no? És a dir, podríem veure altres parcs fora de Palafrugell o Cassà que podrien fer servir això.
Sí, sí, per descomptat. Aquesta és la idea, de fet. Ens encantaria que d'aquí un any poguessin tornar a parlar i dir-te, mira, doncs sí, s'ha estès a tots els municipis de Catalunya, mm-hmm. Seria fantàstic. Mm-hmm. Perquè... O a les comarques de Girona, ni que sigui.
Perquè hi hauria la possibilitat de donar-li altres usos? Comentava això dels arbres, no sé si hi hauria altres usos, no?, per aquests taps de suro, o tenen pensat...
Sí, els taps... els taps triturats, els taps quan es reciclen es poden triturar i aquests taps triturats es poden aglomerar amb coles i això pot ser qualsevol aglomerat de suro que puguem trobar, ja que sigui les pissarres típiques que hi enganxem les notes, com aïllants per les construccions o paviments pel terra, sí, o jo sé, si es vol fer una làmpara, doncs mm-hmm. també es pot fer amb aquests taps reciclats. La idea és fer una mica, doncs, buscar aquesta segona vida. Mm-hmm. I, de fet, aquesta iniciativa de triturar aquests taps ho durà a terme durant aquest projecte el Centre Ocupacional Tramuntana, en el qual, en el marc del projecte, s'ha comprat una trituradora per taps que s'ha instal·lat allà, i des de un cop es recullin aquests taps, el Centre Ocupacional Tramuntana, amb la seva gent, doncs, farà aquesta trituració i nosaltres després farem el seu processat.
Mm-hmm. Per tant, també hi ha aquesta voluntat social des del projecte. Esclar, no ho sé si des de Future Cork estan treballant en alguna altra cosa, perquè sempre anem rebent novetats, això és cert, però entenc, no?, que el suro és un d'aquests materials que pot servir per moltes coses, no? No sé si des de Future Cork estan treballant en alguna altra cosa més.
Sí, sí, Future Cork és un projecte transversal, és molt gran, és de la Fundació Biodiversitat, del Pla de Recuperació de Transformació i Resiliència d'Espanya, del MITECO. Llavors, aquest projecte és un projecte transversal, busca incentivar o gestionar els boscos, sí, respecte, per exemple, a plaques i canvi climàtic, és a dir, intentar ajudar aquests boscos o investigar com podem ajudar els suros a que hi hagi una producció correcte de suro adaptada a aquest canvi climàtic, és a dir, noves tècniques de suroagricultura. Això és per una banda. Després hi ha tota una part de vessant social. Farem unes jornades d'emprenedoria. De fet, crec que ja us podem dir que el dia 4 de desembre farem una jornada d'emprenedoria a Vullpellac.
Justament d'aquí un mes,
Sí, justament d'aquí un mes. I després hi ha tota una part d'investigació de noves aplicacions. Mm-hmm. Els companys de la Universitat de Cádiz estan fent temes de tecnologia additiva, fabricació additiva per impressió 3D.
Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents de tot això. A més, també estarem molt pendents de com va evolucionant aquest projecte de reciclatge de taps de suro, i que és una molt bona iniciativa per donar-li una segona vida a aquells taps que traiem de les ampolles de vi i que finalment no acabem fent servir. Per tant, moltíssimes gràcies, Maria Verdun, per explicar-nos una mica més aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal una mica més aquest projecte que teniu entre mans des de Future Cork. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon matí.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu, bon dia.
Que vagi bé, adéu, adéu.
I quan falten 2 minutets per 2:15, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que el Baix Empordà s'ha bolcat en solidaritat amb les persones afectades per la gana a València. Què més en sabem, Laura?
L'antiga nau del Banc dels Aliments de Platja d'Aro, al carrer Luxemburg, està oberta a donacions fins demà dimarts. Es requereixen productes de primera necessitat. Pels més petits, es demanen bolquers i potets. També calen garrafes d'aigua, llet i menjar preparat en conserves, és a dir, no perible. A més, fan falta sabates i productes d'higiene íntima. L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha alertat a les persones voluntàries que han d'adreçar-se a Protecció Civil de València abans de traslladar-se a les zones afectades. Aquest mateix dilluns, a les 12 hores, s'ha convocat un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament de Platja d'Aro.
Però, a més, alguns ajuntaments han prioritzat l'ajuda econòmica per la dificultat del transport físic d'aquestes donacions de materials, però, a més, del transport d'aquestes persones a les zones afectades.
A causa de la dificultat logística d'enviar físicament el material, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols enfatitza l'aportació econòmica. A partir d'avui, hi ha operatiu un número de compte corrent que es destinarà a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El consistori de Calonge i Sant Antoni també insisteix en l'ajuda econòmica per sobre de la material. L'Ajuntament guixolenc recomana evitar els desplaçaments voluntaris a les zones afectades per la dana. L'ajuda al terreny s'ha de fer en coordinació amb Protecció Civil. També ha difós la iniciativa de l'associació animalista Galgos 112, una recollida solidària d'estris com ara pinso, llaunes i mantes pels refugis afectats.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà també aconsella evitar els desplaçaments de voluntaris al terreny.
Aquesta recomanació ve del fet que la Generalitat Valenciana ha decidit tallar la circulació per les carreteres afectades. La Bisbal d'Empordà ha difós els canals oficials de col·laboració econòmica, com ara les aportacions a Càritas amb el concepte Emergència Dana València. A Begur i Esclanyà hi ha un punt de recollida obert fins aquest divendres. A més d'aliments no peribles, calen llanternes, sacs de dormir i mascaretes. Torroella de Montgrí i l'Estartit també ha iniciat una campanya de col·lecta que es farà demà de 10 del matí a 8 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. El material que es demana inclou eines, equipament de treball i productes de neteja, com ara pales, galledes, balletes i bosses d'escombraries.
I a més hem de destacar que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aportat aquest dilluns 5 policies locals i 3 efectius de Protecció Civil per col·laborar en les tasques de suport en aquesta tragèdia a la comunitat de valenciana. Els 8 efectius justament fa poqueta estona que han sortit cap a les zones afectades per mirar de donar suport i col·laboració als equips d'emergència que estan treballant sobre aquesta zona. Però a més hem de destacar que l'Ajuntament de Palafrugell ja ha habilitat un punt de recollida també a les dependències policials per ajudar aquestes persones afectades per la dana. El punt de recollida estarà obert de dilluns a dijous de 8 del matí a 10 de la nit i a partir de dimarts Transports Solers de Vulpellac s'encarregarà d'enviar diàriament un camió amb les donacions en un punt coordinat amb la unitat militar d'emergències. L'últim enviament es farà aquest divendres, per la qual cosa el dijous serà l'últim dia de la recollida, Ferran.
Els ciutadans hi poden portar diversos articles de primera necessitat, entre els quals hi ha productes d'higiene personal, com compreses, esponges ensabonades, sabó, tovalloletes, tovalloles, paper higiènic, raspalls de dents i pasta dentífrica, així com roba interior. O bé articles per nadons, com bolquers, biberons, llet en pols, tovalloletes, potets, cotxets i llits per nadons. També material de neteja i roba de protecció, com pales, cups, botes d'aigua, botes de muntanya i neu, sabates impermeables, guants, roba de treball, llanternes, frontals, aixades, rastells, raspalls i màquines de neteja a pressió. També s'hi pot portar materials de protecció, com mascaretes FFP2 i guants per evitar infeccions. Com dèiem, el punt de recollida estarà obert fins dijous. L'Ajuntament expressa també el seu agraïment a les empreses privades i als veïns que, de forma desinteressada, contribueixen en aquesta acció solidària. Així mateix, es recomana que qualsevol iniciativa privada d'ajuda es coordini amb l'Ajuntament per assegurar que les donacions es gestionin de manera ordenada i efectiva.
I canviem de tema perquè hem d'encetar la plana política, perquè l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ja ha aprovat les ordenances fiscals per l'exercici del 2025. L'aprovació es va fer en el darrer ple municipal, que es va celebrar dimecres 30 d'octubre, i es va fer amb els vots a favor de l'equip de govern format per Junts, PSC, Guanyem, PP i Tots pel Poble. La resta de formacions, Esquerra, Avancem i Som Sisa, i van votar en contra. Carla, què més en sabem?
La voluntat des de l'equip de govern ha estat congelar les taxes i impostos del municipi, amb excepció d'una pujada en els serveis de recollida, transport i tractament d'escombraries, que puja un 5%. L'increment d'aquesta taxa es deu principalment als costos del nou contracte de recollida de serveis de residus sòlids urbans, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria municipal, així com les despeses derivades del tancament de la planta de Solius. La taxa, però, no augmenta en funció al cost real del servei, que és del 21%. 20%. A més, es modifiquen els barems perquè la gent gran o les famílies amb pocs ingressos puguin obtenir una bonificació del 100% de la tasca d'escombraries. Segons el regidor d'Hisenda, Arturo Prades, fem que la taxa sigui més social i equitativa. Les ordenances fiscals incorporen aquest 2025 bonificacions per barems econòmics a les quotes de la taxa de llar d'infants i l'escola d'adults. També hi haurà bonificacions pels mateixos motius als preus públics dels serveis d'esports, de la prestació del servei de casal d'estiu i de la formació de la unitat de dinamització comunitària. En tots aquests casos s'aplicarà una bonificació del 25% per a aquelles famílies que reuneixin els requisits.
I canviem de tema perquè Esquerra i el PSC de Palamós han lamentat la decisió de sortir del govern per part de Junts per Catalunya. Les dues formacions ho van anunciar a través de comunicats diferents, però en tots dos es desprèn la falta de comprensió sobre la decisió que ha pres el grup de Junts per Palamós i Sant Joan. La decisió arriba uns dies abans que se celebri el ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals pel 2025, que concretament se celebra avui dilluns. Carla, què més en sabem?
Per la seva banda, Esquerra apunta en el seu comunicat que la decisió de Junts correspon a càlculs electorals amb interès partidista sense cap benefici pel municipi. La formació apunta que també que quan s'està davant del consistori a vegades s'han de prendre decisions impopulars i afegeix que Junts, amb el pensament posat en les pròximes eleccions, prefereix no entomar responsabilitats i abandona el vaixell quan veu que el viatge no serà plàcid. En el comunicat del PSC de Palamós s'interpel·la la responsabilitat de tots els grups i està a l'altura d'allò que mereix Palamós i Sant Joan. Cal recordar que Junts ha abandonat el govern municipal el passat dimecres en una reunió que van mantenir les tres formacions on Junts els va comunicar la decisió. Junts per Palamós i Sant Joan apunta que algunes de les raons que els han empès a prendre la decisió són algunes desavinences que han tingut en els darrers mesos i la tramitació del pressupost municipal i les ordenances. En concret, el desacord es produeix per una diferència de 350.000 euros en el capítol 1 dels comptes municipals. Amb la marxa del partit de tres regidors, l'equip de govern es queda amb els 8 regidors d'Esquerra i el PSC, que els deixa minoria davant dels 9 que sumen Som-hi, Junts, la CUP i Vox.
I preocupació a la Bisbal d'Empordà per una màfia organitzada que es dedica a rebentar pisos buits i després ven el pany entre 2.000 i 4.000 euros a persones conflictives, majoritàriament de fora del municipi. El responsable de la zona és un jove d'uns 25 anys que, a banda de vendre, també lloga aquests habitatges. Fins i tot ofereix habitacions en baixos on les persones que hi viuen ho fan en condicions insalubres i només amb un matalàs al terra. Des de l'Ajuntament asseguren que estan farts d'aquest home i lamenten que sigui tan complicat actuar-hi en contra. Carla, què més en sabem?
A més, el consistori assenyala que els inquilins que porta són violents i problemàtics i que generen conflictes greus que impedeixen viure amb tranquil·litat els veïns dels blocs. Des de fa 8 anys, l'Iscla Martínez viu en un autèntic calvari. Aquest jove mestre de la Bisbal d'Empordà va comprar una casa al carrer Nou i des d'aleshores ha anat encadenant veïns conflictius que ocupen la que té d'usada la seva. Cops de martell a la porta d'entrada, cops a la del garatge o deixant-se enconada a la façana són només alguns dels problemes que li generen. A més, explica que no pot sortir al petit jardí que té darrere perquè li han ocupat i ha hagut de posar una reixa per protegir-se. La mare de l'Iscla, l'Antònia Roig, diu que ja no poden més i lamenta tenir la porta tacada de sang feta malbé i haver de sortir pel garatge amb compte, sense poder arreglar-ho perquè està pendent d'un judici.
Pedres a la porta, és més, la porta està ben marcada, que la podeu veure, a cops de martell. Vull dir que un dia van començar a trucar el timbre a les 4 de la matinada i te vamos a matar, hijo puta, totes les paraules que habides i per haver, i llavors van treure un martell i van fumar quatre cops de martell que han rebentat la porta.
Des de l'Ajuntament donen tot el suport a la família i deixen clar que fan fins on la llei els permet. De fet, la Bisbal d'Empordà ha obert la primera oficina antiocupacions a les comarques gironines. Es troba al mateix edifici on hi ha la policia local, a tocar de l'Ajuntament. L'objectiu d'aquesta oficina és poder lluitar de la manera més eficaç possible contra les ocupacions que hi hagi al municipi. Així, de seguida, que un veí constati que algú està intentant rebentar una porta, es posi en contacte de seguida amb la policia local i es pugui actuar. El regidor de Seguretat de la Bisbal, Xavier Dilmé, explica que es tracta d'una autèntica màfia que rebenten pisos i cases i després venen o lloguen els panys de les portes un cop els han canviat. Un problema és que la majoria de gent que ho compra són persones conflictives que es dediquen al tràfic de drogues. Això genera un problema perquè els veïns veuen com es punxen la llum o l'aigua i un cop establerts és molt difícil fer-los fora. De fet, Molts dels afectats que no han pogut sortir, que no han volgut sortir públicament per por, assenyalen a l'ACN que la solució que els dona la Sareb és que comprin el pis ocupat i que iniciïn accions legals contra els ocupes. El problema és que en molts casos no treuen la venda l'habitatge ocupat.
Doncs veurem com acaba evolucionant aquest problema amb aquesta vivenda al municipi. Però hem de continuar parlant de successos, perquè un home de 75 anys ha apunyalat amb un ganivet a un jove de 31 anys que vivia amb ella a Torroella de Montgrí i l'ha deixat ferit. Els fets van passar en ple centre del municipi poc abans de les 8 del matí d'aquest passat dijous, arran d'una discussió a l'habitatge que compartia amb altres familiars. Els Mossos d'Esquadra ja van detenir el presumpte agressor, que té 75 anys, i el servei d'emergències mèdiques va evacuar la víctima en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona. L'agressió va passar al número 76 del carrer del Carme, on la víctima i l'agressor vivien conjuntament amb altres persones. Després d'una discussió que els Mossos investiguen, l'home va apunyalar la víctima amb un ganivet de grans dimensions que els agents van poder requisar. Aleshores, la víctima va sortir del domicili intentant buscar ajuda i va tombar al carrer Primitiu Artigues, al costat de la Rambla, fins que va caure davant d'una carnisseria. Han estat els clients de la terrassa d'un bar els qui van anar a ajudar la víctima i un cambrer va avisar els equips d'emergència. Poca estona més tard, els Mossos van personar-se al lloc dels fets i el sistema d'emergències mèdiques va evacuar la víctima amb helicòpter fins a aquest hospital. Els Mossos van detenir l'home responsable d'haver apunyalat el jove i van traslladar-lo a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. També van intervenir aquesta arma, un ganivet de grans dimensions, i tot i que aquestes dues persones no són família, l'agressió havia acollit la víctima a casa seva i els Mossos, de moment, estan investigant els motius d'aquesta baralla. I seguim parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra i la policia local de Sant Feliu de Guíxols van detenir aquest 29 d'octubre dos homes de 34 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. El passat mes de desembre, agents de la unitat d'investigació d'aquesta comissaria van saber, a través de diverses queixes veïnals, que un domicili situat al carrer Guifré d'aquesta localitat s'estaven venent drogues de forma continuada. No va ser, però, fins al 29 d'octubre, després de 10 mesos d'investigació, que es va dur a terme una entrada i una perquisició a l'immoble amb agents d'investigació i de seguretat ciutadana, així com amb efectius de l'àrea regional de recursos operatius de Girona i la unitat canina. Els Mossos van detenir aquests dos homes responsables de la distribució de substàncies i d'aquest important punt de compra, de compra i venda de droga. Es van intervenir tot tipus de substàncies estupefaents, com embolcalls de cocaïna, haixix, marihuana i pastilles de MDMA. A part dels nombrosos medicaments fets servir com a substància de tall per la fabricació de cocaïna, també es van trobar glans de xix emprats per passar la frontera africana, introduïts al cos de qui els transporta, una bàscula de precisió, tres navalles, joies i un total de 2.745 euros en efectiu. Els dos detinguts amb antecedents pels mateixos fets van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols aquest 30 d'octubre. I seguim parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra i la policia local també de Sant Feliu de Guíxols van detenir el 23 d'octubre un home de 34 anys com a presumpte autor de 15 robatoris amb força a l'interior de vehicles. Els fets van tenir lloc la matinada del 15 d'octubre en un aparcament comunitari del carrer Comerç, on es van localitzar 15 vehicles forçats. Després de diverses gestions d'investigació, els Mossos, de manera conjunta amb la policia local, van poder identificar aquest sospitós i responsable dels robatoris. La seva detenció es va efectuar el 23 d'octubre pels agents de la mateixa unitat i va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia el mateix dia. A més, es van produir dues detencions més d'aquest mateix home. Una va ser la següent nit, quan els Mossos van rebre un avís que s'havia produït un robatori amb força en un establiment de neteja de vehicles a la localitat de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. En aquest cas, hauria forçat les màquines per aspirar els cotxes per emportar-se les monedes del seu interior. Els agents, però, van poder identificar aquest infractor, i la darrera detenció, que va comptar amb la col·laboració de la policia local de Sant Feliu, va ser a primera hora del matí del 28 d'octubre, quan se'l va tornar a arrestar per part d'agents de la unitat d'investigació, després de saber que també era l'autor d'un robatori amb força que s'havia produït en un garatge de la població de Sant Feliu el passat 8 d'octubre. Per tant, aquestes tres detencions per diferents tipus de robatori el van portar a passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia a Sant Feliu de Guíxols el passat 28 d'octubre. I tanquem la plana de successos parlant de la policia local de Palafrugell, que ha reforçat la prevenció d'actes incívics amb actuacions de proximitat i controls de seguretat. De manera recent s'ha dut a terme un operatiu que s'ha fet prèvia a una gran festa en un espai d'oci nocturn al municipi, on es van desplegar diversos controls de trànsit en diferents punts. El resultat va ser la denúncia de 13 persones per conduir sota els efectes de l'alcohol, de les quals 6 van superar la taxa penal permesa. També es van detectar 6 conductors que circulaven sota els efectes de les drogues. Què més en sabem, Ferran?
A més, els agents van interceptar 2 conductors sense permís de conducció i un altre amb una privació judicial vigent. La unitat canina va participar en els controls específics de seguretat ciutadana, on es van denunciar 12 persones per tinença de drogues i es van intervenir diverses armes prohibides i objectes perillosos. L'Ajuntament fa temps que promou polítiques preventives per reduir els comportaments incívics associats a l'oci nocturn. Les accions inclouen convenis amb els establiments per assegurar una comunicació directa i campanyes de conscienciació adreçades als joves per gaudir d'un oci segur i responsable. Tot plegat es du a terme de manera coordinada entre les àrees de seguretat i d'acció social.
I Torroella de Montgrí i l'Estartit guanyen la bandera verda d'Ecovidrio 2024 a Catalunya amb un increment del 15% en la recollida d'aquest vidre, Mariona.
Els dies 8, 9 i 10 de novembre tindrà lloc la 11a edició de les Jornades Fotogràfiques de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró. Aquest any està dedicada a visibilitzar la contribució de les dones a la fotografia. Sota el lema Una mirada a la fotografia, el certamen pretén fer protagonistes de fotògrafes reconegudes, responent així a la infrarrepresentació femenina de les edicions passades. El programa inclou conferències com la de Michelle Corell, Una vida com a fotògrafa, i la de l'Anna Palacios, del glamour de Hollywood a les escoles africanes. La Masia Bas de Platja d'Aro acollirà també les activitats, que són gratuïtes i obertes a fotògrafs professionals i amateurs, així com a treballadors de comunicació i col·lectius de dones. Caldrà fer una reserva prèvia per assistir-hi.
Estàvem parlant d'aquestes jornades fotogràfiques que es faran a Castelldaro, Platjaro i S'Agaró aquest el cap de setmana següent. Ara sí, Torroella de Montgrí i l'Estartit guanyen la bandera verda d'Ecovidrio 2024 a Catalunya amb un increment del 15% en la recollida de vidre. Mariona.
Torroella de Montgrí i l'Estartit han estat distingits com el municipi guanyador a Catalunya en la campanya Banderes Verdes d'Ecovidrio, un reconeixement que destaca la seva tasca en sostenibilitat i protecció costanera. Durant els mesos d'estiu van recollir 247 tones de vidre, un 15% més que l'any passat, amb la col·laboració d'Urbacer i el sector hoteler. Aquesta recollida va obtenir 2.212 punts, situant el municipi en quarta posició a nivell estatal. A la cerimònia de lliurament a Madrid, l'alcalde Jordi Colomí va expressar el seu agraïment a la ciutadania per la implicació i va reafirmar el compromís cap a un model de residu zero. Està previst un acte públic al municipi per celebrar aquest guardó amb la participació d'Ecovidrio i representants locals i superiors.
Doncs veurem aquesta celebració properament aquí a Torroella de Montgrí i l'Estartit. Nosaltres, abans d'acomiadar el supermatí, hem de fer un repàs a l'actualitat tecnològica i d'oci digital. I com sempre, al supermatí dels dilluns parlem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, que ha desenvolupat 2 sistemes de visió artificial per optimitzar la clarita de les pomeres. Com funciona?
Doncs sí, l'IRTA ha presentat durant la jornada frutícola de Mollerussa 2 eines molt innovadores que estan pensades per facilitar la producció de pomes. Es tracta de sistemes que s'han tastat durant 3 anys a Lleida i a Girona en el projecte Fruit Scan i que volen optimitzar el procés de clarida de les pomes. La clarida és l'eliminació d'una part dels fruits immadurs de l'arbre per ajudar que la resta maduri correctament. És una feina molt exigent que implica molta mà d'obra i un ús important de fitosanitaris. I la primera d'aquestes eines que han presentat és una que es diu ThickClear, que és un sistema de visió artificial que s'instal·la en un tractor i que escaneja els arbres per obtenir-ne un mapa virtual, on es detalla la densitat de la floració de cada pomera, i això permet aplicar els fitosanitaris de manera més precisa on només cal reduir, on en reduirem l'ús i només farem servir el necessari i, per tant, protegirem l'entorn. I la segona eina és el Vivid, que té una funció predictiva. El Vivid calcula quants fruits es recolliran i també qui es prediu, diguéssim, el seu calibre, cosa que ajuda els agricultors a fer previsions de la collita amb molta més precisió. Totes dues eines permeten optimitzar recursos, reduir costos i millorar la sostenibilitat en la producció.
I un aspecte que ara, bueno, amb els temps de pluja intensa que hem tingut aquests dies, però també de sequera que hem estat visquent en aquests anys, és bastant útil. Per tant, celebrem que tinguin aquestes eines. Passem ara a parlar de seguretat de les dades, perquè sembla que LinkedIn ha rebut una multa important per fer un ús inadequat de la informació personal dels seus usuaris, un tema que és bastant preocupant. Se n'està parlant molt últimament del tema de les dades i l'ús de les dades que donem a internet.
Doncs sí, exactament. La Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda ha imposat una multa de 310 milions d'euros a LinkedIn per no complir el Reglament General de Protecció de Dades, el RGPD. La comissió considera que LinkedIn no demana un consentiment clar i informat als usuaris per utilitzar les seves dades amb finalitats comercials, especialment per publicitat personalitzada. Segons la investigació, l'empresa no informa prou bé de quines dades recull, com les processa, ni per què les fa servir, cosa que contradiu els requisits de la transparència de la RGPD. L'incompliment afecta tres articles del reglament. El més destacat és l'article 6.1, que regula el tractament de dades personals i que exigeix el consentiment informat de l'usuari. La comissió, a més, critica que LinkedIn no respecta el principi d'imparcialitat i aquesta investigació va començar el 2018 quan l'Associació Francesa del Quadruter du Net va presentar una denúncia per aquestes pràctiques i ara la comissió tanca el cas amb una sanció molt elevada que deixa clar que el compliment de les normatives europees és indispensable.
Per tant, potser això podria acabar afectant aquí a Espanya, a veure, en tema protecció de dades, com ens acabem desenvolupant. Però hem de canviar de tema i hem de parlar de Catnix, que ha estrenat un nou node de connexió. Explica'n en què consisteix aquesta ampliació, perquè què és Catnix?
No saps què és,
I per què serveix? No, exacte.
Doncs mira, el Catnix és el punt neutre d'intercanvi d'internet de Catalunya. I aquest ha inaugurat un nou node de connexió al Barcelona Cable Landing Station, coneguda com Barcelona CLS. Perquè la gent s'ubiqui, perquè clar, estic dient moltes coses que jo les tinc molt per mà, perquè em dedico a això, però la gent no sap. Doncs mira, just darrere de les tres torres de Sant Adrià del Besòs hi ha un data center. El data center és un lloc on s'emmagatzemen servidors, màquines i connexions de fibra òptica que interconnecten Barcelona amb i en aquest data center concretament és un lloc on s'interconnecta Barcelona amb tres cables submarins que ens connecten amb la resta del món. Val? A través del mar, són tres cables que
molt interessant.
Que entren des del mar fins a Barcelona i que ens donen algunes de les connexions a internet de les que per les que naveguem, diguéssim, van per allà. Bé, doncs aquest nou node que es va inaugurar fa un any o dos s'afegeix als tres nodes que ja existeixen a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat, que gestionen una gran part del trànsit de dades de Catalunya. Gràcies a aquesta ampliació s'espera un increment del trànsit d'informació d'un 25%, superant així els 375 petabytes anuals de trànsit mogut, diguéssim. En aquest quart node, Catnix vol millorar la velocitat, la capacitat de trànsit i la seguretat de les connexions a Catalunya, beneficiant especialment les empreses, però també els usuaris a nivell general. Catnix es va crear el 1999, impulsat per la Generalitat i Localred, i té com a objectiu facilitar les connexions entre proveïdors de serveis d'internet i d'operadors. Actualment compta amb més de 50 xarxes connectades i gestiona anualment més de 300 petabytes de trànsit, per la qual cosa aquesta ampliació és un gran pas per preparar-se per les necessitats futures del sector tecnològic de Catalunya.
Doncs n'estarem pendents, però a més hem de seguir amb les notícies de seguretat i parlem ara d'una estafa a WhatsApp que està afectant a molts usuaris. De què es tracta aquesta estafa dels 6 dígits? Ostres.
Doncs aquesta estafa és una de les més recents i problemàtiques a WhatsApp. Consisteix en el robatori de comptes d'usuaris a través d'un codi de 6 dígits. El que passa és que el delinqüent aconsegueix accés a un contacte que tens guardat al mòbil i aquest et contacta per demanar-te que li reenviïs un codi que suposadament t'ha enviat per error. Però en realitat aquest codi és el que WhatsApp envia com a mesura de seguretat quan algú intenta accedir al teu compte des d'un dispositiu nou. Si li reenvies aquest codi, el ciberdelinqüent podrà prendre el control del teu compte de WhatsApp i accedir a totes les converses, grups i contactes i, per tant, robar-te el teu WhatsApp. Per protegir-nos d'aquesta estafa, és clau activar la verificació en dos passos a WhatsApp. Això es fa des del menú de configuració i afegeix una capa de seguretat amb un PIN que només tu coneixes. També és important desconfiar de qualsevol missatge que ens demani codis de seguretat o informació personal, fins i tot si ve d'un contacte conegut, perquè el poden haver hackejat prèviament i, per tant, qui t'està parlant no és qui tu coneixes. La verificació en dos passos és una de les millors proteccions per evitar que els ciberdelinqüents es facin amb el nostre compte.
Doncs super recomanat aquesta protecció de seguretat. Jo, per exemple, la tinc en els meus comptes i la veritat que funciona molt bé.
I no. Però només a WhatsApp, dic.
Sí, exacte,
es pot activar a Instagram,
també,
a Facebook, sí. A tots els llocs importants. El banc és obligat per normativa, però a altres llocs sí. Us recomano que ho feu.
Però acabem parlant d'una novetat de Google en el camp de la intel·ligència artificial. Han creat el SynthID, una marca d'aigua digital per als continguts que es generen amb intel·ligència artificial. En què consisteix aquesta innovació?
Pues mira, SynthID és una eina innovadora desenvolupada per Google DeepMind que permet identificar continguts generats amb intel·ligència artificial mitjançant una marca d'aigua digital. És un sistema que marca textos, imatges, vídeos o àudio generats artificialment amb una sèrie de patrons que no són visibles a simple vista però que es poden detectar fàcilment amb eines adequades. Així es pot saber amb certesa si un contingut s'ha creat amb IA, cosa que ajuda a diferenciar-los dels que són d'autoria humana. SynthID fa servir algoritmes d'aprenentatge profund per aplicar aquestes marques d'aigua de manera que siguin imperceptibles per l'usuari. En el cas d'imatges, per exemple, la marca es col·loca alterant píxels de manera subtil, de manera que es pot detectar fins i tot quan s'ha aplicat canvis en el retall, el canvi de mida o filtres. Amb els àudios, el sistema converteix l'ona sonora en un espectrograma i afegeix una marca que després es torna a convertir en àudio. Aquesta eina, que s'ha testejat en projectes de Google com el chatbot de Gemini, és una iniciativa per combatre la desinformació i ajudar els creadors de contingut a assegurar que es pugui rastrejar l'origen dels seus materials. Google ha col·laborat amb la plataforma Hugging Face per posar SynthID a disposició dels desenvolupadors perquè es converteixi en un recurs empleat dintre el sector de la intel·ligència artificial i que pugui ser estàndard de transparència en aquest camp.
I més tenint en compte, per exemple, els aiguats que hem tingut a València i a la zona de Castella-La Manxa i també part d'Andalusia, on hi ha hagut molta manipulació, depèn de quins continguts, i crec que és una eina que ens pot ajudar.
Sí, sí, tot el que sigui, almenys saber qui ho ha generat, no? Almenys saber qui ho ha generat ens pot ajudar molt, sí, sí, sí.
Doncs Martí, fins aquí totes les novetats d'avui en tecnologia i oci digital, per tant, moltíssimes gràcies per venir com cada dilluns aquí al Supermatí a explicar-nos una mica més què hi tenim en el mercat.
Molt bé, perfecte, fins la setmana que ve, doncs.
Adeu. I fins aquí el supermatí d'avui dilluns 4 de novembre. Recordem que comencem aquesta setmana tal i com l'hem acabada, encara amb vents de llevant fluixos que ens faran arribar molta humitat marítima i també ens faran tenir un cel carregat de núvols. Poca pluja per aquest dilluns, però mantindrem aquest cel tapat durant les primeres hores i hi haurà alguna clariana de cara a la tarda. L'ambient serà força humit amb boires matinals i temperatures sense gaires diferències entre el dia i la nit. A la mar encara esperem mar de fons, de llevant i també vents fluixos demà dimarts, però la probabilitat de pluja serà més alta. Per tant, no endreceu els paraigües perquè aquesta setmana ve carregada d'inestabilitat i n'estarem molt pendents d'aquesta previsió meteorològica que ens espera de cara als propers dies. Però nosaltres, com dèiem, ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet aquest dilluns 4 de novembre des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Com sempre, us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i ens tornem a retrobar aquest proper dimarts a partir de les 8. Com sempre, el supermatí de 8 a 9. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i fins aquí. Adeu, adeu, que vagi molt bé aquest inici de setmana i sobretot recordeu agafar un bon abric abans de sortir de casa i lluitar contra aquesta humitat. Adeu, adeu.